A Ràdio Castellà, el debat.
Salutacions, molt bon vespre, benvingudes i benvinguts a una nova edició del debat, com cada dimecres, en aquest cas ja passen 23 minuts a les 8, encetem aquests 47 minuts que ens queden de temps per parlar, en aquest cas avui amb un format, podríem dir, de programa especial. No seria ben bé un debat. Estem en campanya electoral, anem camí d'unes noves eleccions, les quartes en un any, les segones espanyoles, que s'han de repetir en no formar-se govern després dels resultats de l'abril, i ara el diumenge ens trobem amb una nova convocatòria, i la idea nostra avui era aportar el testimoni, en aquest cas, d'una candidata i un candidat castellarencs que estan immersos en nivells, podríem dir, d'implicació diferent, però que és interessant amb els dos que ens donin una miqueta la seva perspectiva dintre del que és estar en unes llistes que jo no sé si són de les coses més importants que un pot tenir, no? Hi ha el tema de representar el teu poble, suposo, en unes llistes a unes eleccions municipals, però clar, o sigui, aquest tipus ja de, no? un parlament, un congrés, no? Té tot una solemnitat que fins i tot a vegades sembla excessiva. I tot seguit parlarem amb l'Olga Torrents. Què tal, Olga?
Hola, bona tarda. Gràcies.
Que a tu et toca una miqueta anar de suplent, no?
Anar de suplent. Sisena o setena.
A les llistes d'Esquerra Republicana per Barcelona. És
exacte.
A dir, que és una posició una mica als toros de la barrera. Perdoneu per fer servir una metàfora taurina, però és una frase que ve molt al pèl. És així o no?
És
una mica
així.
Toros de la barrera? O hi ha cert perill de que t'agafi el toro?
Jo crec que el perill, que estem molt allunyats del toro, eh?
És el Sant Fermín, és aquells que estan gairebé ja a l'entrada de la plaça.
Des de la tele, quasi. Però bé, si ha de ser, no? Si ha de ser i de totes maneres treballem. Vull dir, sigui des de la posició que estigui.
Evidentment, és a dir, el teu nom, les teves dades personals, diguem-ne, DNI, estàs donant la cara en una llista. És a dir,
sí. Sí, sí, sí.
Per això dic que és un nivell de representació que poques vegades, o és com un cert privilegi ciutadà a formar part d'un procés electoral, oi? Pau, saludem el Pau Castellví de Junts per Castellà. Què tal, Pau?
Hola, molt bona nit i moltes gràcies per convidar-nos.
En el vostre cas, diguem-ne, no esteu tan a la barrera, no? Mm. En el cas de teu, en repeteixes, de fet, no?
Sí.
La llista al Congrés per Barcelona, Junts per Catalunya, i en aquest cas crec que vas al número 8.
Sí, vaig al número 8, anteriorment havia anat com a número 9. Desafortunadament, en l'actual context de repressió, la sentència del Tribunal Constitucional ha implicat que Jordi Sánchez, que era el cap de llista per Junts per Catalunya, per la circumscripció de Barcelona, no pugui tenir aquesta condició de candidat. I això ha implicat que he pujat aquest esglaó immoral, penso jo, perquè em continuo sentint número 9, perquè per a mi continua sent el meu cap de llista, però sí que a nivell jurídic té la implicació que em puc trobar amb una sorpresa. Uh-huh. No? Jo sempre us he dit que el meu objectiu ara mateix i la meva concentració a nivell polític va dirigida cap a Castellà, i la feina que estem fent penso que ho prova com a grup municipal, i per tant la meva vinculació en altres àmbits ve subordinada a l'interès de representant que sóc del poble de Castellà del Vallès, no? I en el cas de les eleccions generals, això et pot permetre influir en l'agenda política de Junts per Catalunya en matèria d'infraestructures, per exemple, quan parlem de la Ronda Nord de Sabadell, no? I per tant d'aquest accés a la C-58, etc. No? És a dir, hi ha molts temes en els quals com a castellarencs ens podem implicar i intentar aconseguir que estiguin a la primera ordre de l'agenda política.
Donar aquesta percepció que jo crec que tant al Parlament, jo diria que fins i tot en el Parlament català com en l'espanyol, hi ha com una mena de deslocalització dels polítics, no? Això en altres països, altres cultures polítiques, la gent coneix el seu diputat, no, Olga? Això sí que és veritat que no queda clar, i potser aquesta vessant que comentava el Pau és interessant, no? Que es vinculi una mica el teu representant, no? Perquè al final no sempre és només legislar, també.
Sí.
Hi ha les propostes no de llei, hi ha decisions de pressupostàries, no? No sé si com ho veieu això.
Si sí, a vegades que és inclús es poden considerar una mica unes polítiques menors, no? I, de fet, és que la política s'ha de fer des de tot arreu, des de molts àmbits. I sí que aquí hi ha una mica de desconeixement de la gent que et representa, dels programes, una mica en general.
Es coneix una mica el cap de llista i d'aquella manera.
I d'aquella manera, a vegades.
De fet, com potser sabeu, algunes de les persones que ens escolten, Actualment estic cursant un doctorat i un dels meus, les meves obsessions, també a nivell polític, és la proximitat en la política, en la proximitat entre la ciutadania i la institució. Doncs bé, en aquesta creença i en aquest tarannà d'intentar doncs, estudiar això i d'alguna manera doncs, representar aquesta perspectiva de que la política ha de ser pròxima a la ciutadania, doncs et trobes que estem en una situació molt trista en aquest sentit, no? On molt sovint hem tingut polítics que no saben quina és la realitat, que hi ha moltes de les situacions del nostre país, no? En minories no representades, per exemple, o amb poblacions no representades. És el cas, per exemple, de Terres de l'Ebre. Durant molts anys ha sigut molt difícil en la política catalana, en la política espanyola també, doncs, representar diferents indrets, no? I per tant és molt important que des dels partits polítics i des d'altres organitzacions s'intenti donar aquesta representativitat del territori, aquesta proximitat amb la realitat de la ciutadania.
Sí, sí, és una com diem, un pols, no? que es manté. I això és, segurament des de la politologia, com ens parla a vegades el Pau, és interessant de veure, però nosaltres hem de baixar la pilota a terra, no? I aprofitar doncs, que tenim aquí una candidata i un candidat, i en aquest cas us volíem compartir un petit qüestionari que podeu, doncs, en forma de conversa, anar desenvolupant. No és cap examen, simplement és... és aplicar el que està passant, no?, en la campanya i en l'actual situació política, amb com ho veieu des de la posició que cadascú ocupeu i una miqueta veient què estan fent doncs, els vostres caps de llista. No? En primer lloc, sí que m'agradaria fer una pregunta, aquesta és l'única pregunta trampa que us faré. Us heu llegit el programa electoral del vostre partit?
Sí.
Sí?
En diagonal.
No. Sí, a més a més dos cops. Sincers, sí. La gent acceptaria...
El anava a portar i tot, eh?
Jo porto la tablet que... així de moment ja la tenim. És molt fàcil, no? Sí, i a més a més, gairebé que puc dir...
Fins i tot he hagut l'oportunitat, a vegades a les assemblees us deuen arribar, no?, documents a nivell nacional per comentar-los,
sí.
No? Entenc,
sí.
No?
De tota manera, i això ja faré un comentari també, em torno a posar el barret una mica d'espectador, ara faria com si fos un tertulià. Eh? A vegades els programes electorals, actualment, són un document enrevessat que ningú es mira.
140 fulls.
Exacte. Què dius? A veure, és a dir, qui s'ho llegeix, no? Imagina't, si molts candidats de la llista, jo conec que a vegades no se l'acaben de llegir, perquè és que...
No, de fet, perquè us ho preguntava, perquè, per exemple, un dels temes que ha sorgit a la campanya, no d'avui, sinó de fa uns dies, és que en un primer esborrany deien el PSOE no havia inclòs res de federalisme, no? I al final...
Sí.
No, era un primer esborrany, que es filtra, però sí que es volia incloure...
Bueno, Polònia ja ho diu, que era un fullet, això del federalisme, i per tant els fullets ja ho tenen. A vegades apareixen, a vegades desapareixen. És a dir, passa això, no? Doncs sí, un programa electoral, en la meva opinió, i això que penso que està canviant i que cada cop es fa més palès, doncs, sobretot en política municipal, que és quan hem de tocar el terra, no? Hem de tocar doncs, la realitat de la gent, i sí que la gent s'ho llegeix a vegades més perquè estem parlant de realitats molt tangibles. Doncs hem d'intentar que siguin documents o fins i tot doncs, en altres formats fàcils de digerir, no? Jo me l'he llegit, a més, doncs, l'haver concorregut també el 28 d'abril gairebé és idèntic i per tant ja més o menys doncs, ja el tinc per mà.
Nosaltres, per exemple, ara parlo doncs, de les eleccions que van ser municipals,
vam intentar
doncs, fer arribar algunes idees, les coses que més preocupaven a la gent, algunes com per exemple la piscina, no? La famosa piscina que portem tants anys parlant d'aquesta.
Home, jo recordo més la campanya d'Esquerra a nivell municipal que la vostra, perquè sí que va tenir un inici una mica fortet, perquè anava com, era com una sèrie, anava com per capítols,
sí,
no?
Sí, exacte, anàvem presentant...
Es va fer un acte i després es anaven presentant candidats juntament amb algunes mesures. I això jo crec que, mira, a mi, si més no, clar, per obligació professional, però sí que t'ajudava, és veritat, no? Perquè a vegades fas les mesures estrella, però després les altres doncs, passen absolutament desapercebudes, no?
Sí, val.
Avui s'està parlant de bloqueig o no bloqueig del govern. Només es parla d'Espanya, de si el president serà o no serà Sánchez, si tindrà o no tindrà, però d'altres temes... És que ni tan sols s'ha parlat de la situació catalana.
No? O sigui... Doncs parlem de... No, és veritat. Certament, ja sabem com funciona el quart poder, no? Que a vegades doncs, es regeix el discurs polític en base al que la gent vol sentir. I penso que com a activistes, com a persones interessades en el que és la política, hem de ser capaços no només de parlar del que la gent vol sentir, sinó que també del que creiem que hauríem de parlar, no? És a dir, d'aquells temes que potser ningú mira, però que són molt importants, perquè al final doncs, la societat n'està ple d'aquests temes, de realitats crues que ningú està intentant solucionar, no? I tenim, doncs, per exemple, l'habitatge, no? L'habitatge, abans en parlàvem, abans de la tertúlia, doncs...
És un tema estrella,
sempre. És un tema estrella i és un tema que s'ha negligit contínuament, perquè, per exemple, l'estat espanyol té una Constitució que avala aquest dret universal, no? Accés universal a l'habitatge, i en canvi hi ha una Carta Social Europea que subscriu l'estat espanyol però no ratifica dient el mateix, i a la pràctica que veiem que no es respecta aquest dret i que Espanya té un 2,5% de tot el seu habitatge és habitatge social en comparació a l'11,5% europeu, no? És un d'aquests casos, i n'hi ha molts altres, i per tant són temes que s'han de poder parlar, i certament la gent que es dedica a la política, clar, ells en parlen, no? A vegades els mitjans reben una part del que es fa políticament,
sí, sí. És complicat, no? Perquè també, doncs, i això ja entrem una mica ja en el mes d'aquest dia a dia de la campanya, clar, avui, no sé si era Catalunya Ràdio, algú comentava en la tertúlia del matí, clar, és que Pedro Sánchez sabia que la sentència estava al caure. Pedro Sánchez sabia... I parlaven, sí, més en clau Gabriel Rufián, i amb això us apretaré una mica ara els d'Esquerra, no? O sigui, el propi Gabriel Rufián li deia abans de l'estiu a Pedro Sánchez, posis d'acord amb Pablo Iglesias que vindrà, sí, no? Vindrà, sí, la sentència, i sí, amb la sentència, sí, no sabem què està... I, bueno, i el que està,
sí,
passant...
Els va dir no m'ho passin a setembre, és a dir, va dir allò de nosaltres els podem investir, Gabriel Rufián, Pedro Sánchez, això per mi va ser una baixesa política brutal, que li va dir per treure per la cara que muchas gracias, señor Rufián, por regalarnos su voto a cambio de nada, que per mi això és una baixesa,
bueno,
important,
és,
una,
sí,
baixesa.
Ja els hem... Bueno, s'han retratat diverses,
sí,
vegades.
Sí,
ja,
per,
no?,
tant, i després de dir això, doncs Rufián li va dir, doncs escolti, facin's, és a dir, això organitzi-ho ara, perquè si m'ho fan al setembre,
sí,
això,
sí, no,
això
no.
El preu serà més car, per venir-ho d'alguna manera.
Realment és una situació, per les forces independentistes, doncs de cara al dia 10 de novembre, millor o pitjor, perquè sí que es va dir l'endemà de la sentència, sobretot, recordo el Rafa Humet, era una mica, clar, era en calent, no?, el portaveu d'Esquerra, doncs que parlava ja d'unes ganes d'anar a votar, no, és que hem de respondre el dia de... Bueno, això després s'ha paït més malament, diguem-ne, s'ha anat la cosa complicant al carrer, i hi ha una certa ambivalència,
sí,
fins al punt que la CUP, doncs, clar, diu que volen entrar a les institucions espanyoles, però directament, no diria de la paraula, perdoneu, dinamitar-les, perquè seria una exageració, però sí per, doncs, bueno, posar impediments, posar pals a les rodes a doncs, aquestes institucions espanyoles, no?, en el
és
cas
cert,
de la CUP. Com
és
ho
cert
veus,
que
Olga?
Són les eleccions de la mandra, no? S'ha dit molt, això. Són les eleccions de la mandra. Però sí que el fet d'aquesta sentència tan injusta, doncs d'altra banda el que ha fet també és ajudar a mobilitzar el jovent, a mobilitzar la gent, tornar, ara potser no tant les iaies, no? Ara en aquest cas el jovent han sigut els que han pres la iniciativa, i bé, està bé que es mobilitzi, hem portat uns anys de molta... amb molta passivitat política, molta passivitat social, molt poca resposta social. Ja som un país amb poqueta, si ens comparem, per exemple, a França, que qualsevol cosa surt al carrer. I aquí ens hem mobilitzat. Justament jo tinc una gran amiga que porta 5 o 6 anys visquent a França, i em deia, és que aquí, per molt que diguin d'aquest jovent que s'hi cremen contenidors, que... Diu, és que hauries d'haver vist els Gilets John aquí a França. O sigui, és que allò era terrible, és que feia por sortir al carrer i estaven reivindicant, no? Mm-hmm. Aleshores, sí que han sigut les eleccions de la mandra, però d'altra banda, l'anar acompanyades a la sentència, jo penso que han donat un impuls també a que la gent digui, no ens podem adormir. Clar, portem ja molt de temps amb aquesta injustícia i no podem estar sempre... A 100, a tope. Necessitem també les nostres corbes, no? Poder baixar, sí, poder tornar a pujar, baixar per agafar força. No podem estar 100% a dalt.
En el cas de, jo crec que la lectura que es fa, de, sobretot no sentint i veient aquests dies la candidata, la Laura Borràs, la cap de llista, doncs sí, no? Aquest eslògan vostre, no? Que sortia l'acte
de
l'article de la Rocío Gómez, la crònica, no? Ni aquest ni un vot enrere, que, bueno, us felicito, és una bona idea, no? Ni un vot enrere, una mica buscant...
Va ser idea del president Puigdemont, eh?
Pues,
això...
buscant...
Ell té bastant ull pels eslògans. Sí.
Bueno, sí, això em recorda, ser... perdona, això em recorda a Jordi Pujol, no? Que era qui feia els eslògans. No sé si saps
És curiós, és curiós,
no sé si saps
però...
aquesta, Pau, que tu toques el tema politologia, sí, però es veu que, pues, o sigui, tenien contractats assessors, no sé què,
la llavors... feina ben feta...
I l'endemà venia el president Jordi Pujol i deia, escolteu, que ja s'ha acudit, no sé què, tal. No? Que, ah, acabo.
És que, clar, hi ha un... bueno, ara, aquí hi ha diversos temes que s'han anat acumulant. Que vull
sí, però una coseta, sí. M'agradaria dir, nosaltres tampoc fem un vot enrere, eh? No el fem. És
bueno,
a dir,
bueno,
el fet de que necessitem, de vegades, a nivell parlo general. Hi ha gent que està allà pensant i que necessita ser-hi sempre. Però a nivell social, a nivell de massa... Bueno. De vegades es necessita un cert respir.
Bueno,
jo una mica diverses consideracions, no? És a dir, primer en aquest sentit, a vegades la política no només és una ciència, i certament ho és, i cada cop més, i cada cop hi ha més un criteri de hi ha més politòlegs, per dir-ho així, hi ha més spin doctors, que se'n diu, però també és un art. I a veure, i si estem parlant de política com un art, qui hi ha que conegui millor doncs, aquest art que un Carles Puigdemont o un Oriol Junqueras, no? O algú doncs, que està en aquesta primera línia i que té doncs, aquest ull, no? Aquest ull per entendre el carrer, no? Per entendre doncs, la gent com sent la política. I malgrat estar a l'exili o malgrat estar a la presó, tenen aquesta capacitat
no,
i és admirable.
Estàs parlant de gent que han estat, a més, molt propers.
Molt, molt propers.
Sabem el que ha fet, per exemple, doncs, l'Oriol Junqueras, el seu poble.
Exacte.
No?
En aquest cas són dos líders que han tocat molt la política local, que això jo crec que hauria de ser una escola per tots els dirigents.
El seu carisma jo crec que els hi ve també molt donat per aquesta escola de...
Totalment. I es nota que quan algú que ha fet política local se'n va fer política a altres llocs perquè es veu aquesta vocació. Respecte al que comentàvem, no? Perquè estàvem comentant doncs, aquestes eleccions que venen, sí que és veritat que produeixen un cert cansanci en molta gent, però nosaltres ho entenem, les entenem, aquestes eleccions, com una oportunitat més de deixar clar a la seu de l'Estat espanyol, a Madrid, que els catalans, per més que ens facin votar, quan votem, votarem sempre per més democràcia, per més drets humans i per més llibertat. I, per tant, si bé ens cansa i si bé és més feixuc, penso que no ens hauria de fer quedar a casa. Al revés. Al revés, perquè el que estan fent és posar a prova la nostra vehemència, posar a prova...
No, i tant, i hem de demostrar més que mai que aquí estem.
Exacte, i per tant s'està intentant posar a prova fins a quin punt, d'entre altres, l'independentisme, d'acord, està disposat a sortir a votar. O fins a quin punt es rendeixen, fins a quin punt no comencen a, diguéssim, a independitzar-se d'aquesta situació, no? d'injustícia, no? Perquè a vegades quan et fan mal, el normal en el comportament humà és que quan et fan mal, doncs a vegades...
T'hi tornis.
O t'hi tornes o fuges al mal, eh? Intentes mirar cap a un altre cantó.
I si és molt continuat, t'esgotes.
T'esgotes,
i això és
el que no podem deixar. Nosaltres hi ha aquest poema, no?, de la campana de Sant Honorat, que és un poema doncs, que jo penso que s'ha atribuït doncs, a Catalunya, no? I nosaltres aquesta campana, que és la pàtria, no?, que sempre seria un concepte romàntic, doncs continua sonant, i continuarà sonant sempre i quan, doncs, en els moments complicats, doncs no deixem que sigui el silenci el que regni, que sigui el silenci el que voti per nosaltres. Nosaltres més que mai hem de sortir.
I segur que sortirem i segur que
sí.
Molt bones previsions pels grocs i bueno, sobretot per Esquerra.
És el que justament era el tema que volia posar sobre la taula, no? Doncs que sí que és veritat que amb el, sobretot crec jo, amb el president de Catalunya, de Junts per Catalunya, amb en Carles Puigdemont, si és veritat, en l'exili, però amb certa facilitat per comunicar-se amb la societat, en el cas d'Esquerra, doncs, el seu líder Oriol està a la presó, sí que és cert que en les generals, qui porta una mica les de guanyar, a l'abril ho va demostrar clarament, i seria el test que diuen que potser doncs, ha preocupat bastant a Junts per Catalunya, perquè al final també competiu i segurament sou vasos comunicants, fins i tot amb la CUP, no? Que es parla molt de que Junts esteu una miqueta intentant que no es faci mal la CUP. Qui ho havia de dir?
Qui ho havia de dir? No, esclar.
I Esquerra, doncs, bueno, ho tenia aquí apuntat, uns resultats boníssims,
això...
guanyant les eleccions per primera vegada, i l'expectativa que apunta és que tornareu a ser una força important, que guanyareu, uh-huh. Però en canvi, en el cas de Junts per Catalunya, hi ha incògnites.
No sé si és aquest efecte
de la CUP, sí. Aquest efecte que jo crec que potser una presidència que potser no està estimulant gaire, que és la del senyor Torra, no sé exactament com es calibra això.
Dos elements. Per un cantó, a veure, nosaltres no hem vingut a guanyar enquestes. Nosaltres estem aquí per servir el poble de Catalunya i en tot cas doncs quan hi ha eleccions estem aquí per intentar guanyar-les, però no són les enquestes, són les eleccions. I en segon element, que sí que penso que això sí que esgota i que molta gent li esgota, no? Que és la competició entre nosaltres. Francament, mm-hmm. Ha arribat un punt en què fruit de la repressió que estem patint tots plegats, independentment del color polític que portem, al cor, a la samarreta o a la papereta, doncs penso que ha arribat un moment on competir entre nosaltres és fer la feina a l'adversari. I una mica per això doncs, nosaltres no ens cansem d'intentar, no? D'oferir contínuament doncs, espais per la unitat. No? Si bé doncs, no la unitat, per dir-ho així, doncs, de candidatura, que seria el que buscàvem de bon principi, doncs com a mínim l'estratègica. I pensem que això sí que esgota la gent, això sí que ens esgota a tots. I per tant, doncs, aquesta competició que existeix, que existeix perquè els partits polítics són partits polítics, doncs pensem que la millor manera de previndre-la és creant candidatures conjuntes o, quan no sigui possible, grups conjunts al Congrés.
Val, això. Doncs justament anava això, Olga, perquè ahir, no sé si va veure el debat a TV3 dels caps de llista a Catalunya, la Laura Borràs va oferir tant a la candidata que hi havia en aquell moment de la CUP, a Mireia Veí, sembla, i al Gabriel Rufián, doncs aquesta idea de crear un gran grup ja al Congrés, una vegada amb els resultats ja païts, amb la representació que tingui cada força, però creant com aquesta força independentista que es farà notar d'una manera com coordinada. I, sincerament, allò va passar doncs, bastant sense pena ni glòria. El Gabriel Rufián és que no li va donar peixet, ni tan sols va deixar una cosa així en l'aire de... Ja ens ho...
És que jo crec que...
No? És a dir, jo crec que fins que no es vegi el resultat, ningú... Si tens opcions de guanyar, ningú...
I aquest és el problema, francament.
No és per tenir opcions de guanyar, penso jo.
Tu com ho vas veure, això?
Jo vaig veure...
Creus que és un caramel enverinat de Junts per Catalunya?
No crec que sigui un caramel enverinat. Penso que sí que ens necessitem, però ens necessitem d'una altra manera, no amb una candidatura conjunta. El fet de que cada candidatura presenti les seves propostes, evidentment que estem units per una idea...
com motor, és una idea força.
L'independentisme, estem per aquesta injustícia que estem vivint i que això, evidentment, que ens uneix. I tots som grocs, no?, que dic jo. I quan estàs a les eleccions i fas els recomptes, clar, tu vols doncs, que n'hi hagi molts d'Esquerra, però si n'hi ha algun de Junts o un de la CUP, dius, ostres, bé, són grocs. O sigui, sí que hi ha una certa part doncs, que ens necessitem i hem de fer front comú amb això. Però cada un, des de la seva perspectiva, des del seu programari, des de la seva idea de país, des de la seva idea social. A més, això el que farà és que cada un tingui els seus votants fidels, que els segueixin, que segueixin perquè doncs, ens volen votar degut a això.
Però
a
dona la sensació que la centralitat a Catalunya ara l'ocupa Esquerra, Pau. Com ho veus, això?
De fet,
es parla que Junts, doncs això, no?, que t'he comentat abans, que estàveu quasi disputant-li votants a la CUP.
Bueno, podríem debatre-ho. Penso que hi ha diferents elements en aquesta qüestió, no? Crec que la gent respon en partits diferents a preguntes diferents. No? I això ha quedat, diguéssim, ha quedat palès en les diferents eleccions que hi ha hagut, no? Quan, per exemple, la resposta era qui ens ha de representar Europa, doncs molta gent, i fins i tot el carrer, parlaves, no?, amb gent que et deia, no, no, jo voto Esquerra, les generals, i llavors votaven el president Puigdemont, o
sí,
al revés,
bueno,
eh?
Sí, bueno, hi havia, deies, sí. Deies les butlletes i deies, uf!
Com pot ser? Doncs
com
això,
pot ser,
és a dir,
això,
depèn de
això?
La pregunta que sí. Facis, probablement la resposta sigui una o una altra, cosa que la gent que ens dediquem encara que sigui doncs, com els que estem aquí, doncs, diguem-ne, la política de forma és a dir, voluntariosa, no tant doncs, per un tema de, doncs, que depenguem de la política de forma econòmica, sinó al revés, no? Perquè estem implicats a nivell d'activisme, doncs, etc. Doncs ho hem de fer, ho hem de mirar, no? Hem d'intentar analitzar per què doncs, cada un en la seva anàlisi la gent creu més en uns per uns temes i més en nosaltres per uns altres. Esquerra és evident que ha incrementat resultats en els últims anys. Pensem que això en part té a veure amb el fet que ha tingut lideratges que han anat creixent, no? Com podria ser perfectament el del Gabriel Rufián, no? Per exemple. Hi ha altres lideratges que s'han fet forts amb els anys i això, vaja, és normal. De fet, el president Mas, al seu dia, no? Ell, clar, estava en un partit que es deia Convergència, no? Un partit que ara ja no, diguem-ne, ja no concorre, eh? I per tant, això ja quedat, aquest partit no hi és, val? I aquesta persona i el seu equip, en el seu moment, van adonar-se que si eren lleials al que la gent demanava, que era parlar d'independència, parlar de dret a decidir, probablement s'obria molt més el que és l'espectre polític i un partit com Esquerra podria beneficiar-se d'un canvi de mira, no? D'un canvi de marc mental. I es va optar, per aquesta decisió per un tema de valors, per un tema de lleialtat al que la gent demanava, no? I era un risc assumir-ho. I es va assumir perquè...
Sí, es va fer un canvi.
Es va fer un canvi.
En aquest sentit, es va fer un canvi.
Es va fer un canvi important, que sí que és veritat, que ha obert molt més el debat polític i ha trencat, motlles polítics que hi havia fins llavors. Per exemple, hi havia molta gent, no?, l'autonomisme en aquella època votava el que era Convergència de forma massiva, no? I l'independentisme més o menys votava Esquerra. Ara mateix
sí,
ja no està tan clar.
Sí, sí.
Ja no està tan clar, és a dir, penso que Esquerra en el debat independència-autonomia, per dir-ho així, ja no sé jo qui està més cap a la independència.
No, aviam, jo penso que Esquerra és un partit que continua sent, com sempre, independentista. El
segurament
que passa...
la coherència tard o d'hora t'acaba premiant, i Esquerra havia tingut grans pujades, grans davallades, però ara mateix ja portem aquesta dècada que jo crec que Esquerra ha consolidat i, diguem-ne, l'agenda política passa una mica pels pilars independentistes que ja Esquerra en el seu moment, amb sort i dissort, havia ja posat. No?
Sí,
és que, és així,
que passa
no?
Que també
que
cal...
Que els camins...
No? Sí. Potser és la Coca-Cola de l'independentisme,
bueno,
Esquerra, la marca d'Esquerra, però no la broma.
Sí, de totes maneres, també s'ha d'entendre que l'espai...
Tradicionalment, vull dir, i tant, hem sigut sempre... Un partit independentista, el que passa és que les vies són les que són i pensem que la via ara és el diàleg fins al final. I penso, i això és una opinió meva molt personal, penso que els tres grocs ens necessitem, o sigui, cadascú amb la seva candidatura, però necessitem aquesta CUP reaccionària, que empeny, que activa, que vol anar més enllà, i a la vegada... ens necessita nosaltres que diem, ostres, ara fins aquí, va, i ells ens empenyen, i nosaltres diem, sí, fins aquí, i entre tots penso que podem fer un bon equip, però un bon equip, podem arribar a grans pactes, però la solució compta perquè cada un tinguem la nostra veu pròpia.
Ho estàs dibuixant en clau electoral.
Veure,
ara mateix
clar.
Estàs... Però si tu mires el Parlament, que allà
no,
doncs,
sobretot...
hi ha teranyines al Parlament català. O sigui, no, és que no s'aprova ni el pressupost. Molt matxacar el Pedro Sánchez, però aquí a Catalunya, no sé, que estem amb els del 17, em sembla, no?
Bueno, aquí tenim diverses assignatures pendents arrel, precisament...
I no tot és, crec, sentència i repressió.
I,
jo
i
crec
aquí,
que,
i aquí
que
és on
que
ve...
hi ha majories que podien tirar
i aquí...
endavant i no...
altres
i aquí és on ve el que nosaltres demanem, que és formats polítics que permetin eliminar un màxim de trinxeres polítiques entre, entre opcions que estem en aquest color groc, que diem, no? Per això nosaltres veiem, els partits polítics són partits polítics. Els partits polítics, doncs, en part, a la seva, per definició, per dir-ho així, per naturalesa, acaben buscant vots, acaben buscant, doncs, criteris. Això és normal, passa tot arreu del món, perquè són partits polítics. Què passa? Que ara mateix no és un moment de partits polítics, és sobretot un moment de país. I en els moments de país, doncs, els partits polítics, de forma respectuosa i tothom en la seva mesura, han de cedir espai, aquesta necessitat que hi ha per la unitat i per trobar doncs, aquests formats que permetin l'entesa en moments molt complicats, no? I el que estem parlant, doncs, el tema dels pressupostos, és evident que és un d'aquests casos, no? És un cas on tothom intenta treure'n algun rèdit, per la seva banda, doncs, a nivell comunicatiu, pel que fa a polítiques socials, etc. I què acaba passant? Acaba passant que no s'aprova. Conseqüència, doncs, que, com, doncs, que no, hi ha moltes partides que no tenen finançament. I per tant, doncs, cal abordar aquests problemes.
Clar, és una mesura de pressió, doncs, que està clar que...
Sí.
Que funciona i que...
Anem a, si us sembla, ens queden 7 minuts i volia abordar amb vosaltres, per mi, el tema més important tant a Catalunya com a Espanya amb aquesta campanya electoral i amb el que ja portem de procés, perquè és el procés, és així. Ens agradarà més o menys, no? Si té més o menys fortuna l'expressió, però ha quedat així. Estem en ple procés.
En ple procés.
I que això vol dir que està molt bé, perquè que vol dir que anem cap a, no sé on, però anem cap a algun...
Ens movem. Si més no, ens
Exacte.
Movem.
Doncs és, doncs, si potser algú al final, doncs no sé si el fre de mà o el fre, o passarem una miqueta de tercera a segona, de segona a primera, en funció del que passi aquest diumenge, doncs segurament això es veurà clarament, perquè si hi ha un bloqueig jo crec que tot continuarà igual, però si hi ha portes o finestres o escletxes que sumin i que permetin, doncs, majories, diguem-ne, amb el PSOE i amb Podemos pel mig, doncs possiblement, doncs, es podien obrir propostes que no serien el dret a l'autodeterminació, que no serien un referèndum pactat. És a dir, llavors, això què implicaria per les forces independentistes? Va, Esquerra, creieu, pregunta. O creus tu, des de Castellà del Vallès, no t'estic responsabilitzant en res, des de Castellà, creus que, doncs, es podria convèncer el poble català d'un succedani o d'una cosa intermitja o d'una estació,
no,
campament base, digue-li el que vulguis, perquè com que és un procés, doncs potser aquest procés ara ens portarà a una modificació de la Constitució.
Potser m'agrada més campament base que succedani, no?
Claro, t'he donat un comentari negatiu i un més o menys positiu.
El que passa és que sí, bé, que sempre que se'ns obri una porta... el diàleg, que es pugui pactar, que es puguin arribar a enteses...
Ja, però sabeu que a la taula no hi ha el referèndum, sabeu que a la taula no hi ha reconèixer el dret d'autodeterminació.
Bé, doncs no pararem de demanar-lo.
Aviam, a la taula no hi ha, és a dir, a la taula no hi ha res. A la taula és una taula, doncs, buida.
De fusta.
De fusta. O
quatre potes.
És igual, quatre potes. I què passa? Que el que hi hagi o no hi hagi ho han de portar els interlocutors. El que nosaltres, des de Junts per Catalunya, trobem molt trist, no és el que hi ha o no hi ha sobre la taula, perquè de moment és que el problema és que no hi ha taula. El problema és que no hi ha voluntat de seure. El problema és que quan el president de la Generalitat de Catalunya truca al senyor Pedro Sánchez, és que el senyor Pedro Sánchez fa el possible per no agafar el telèfon.
Això és molt
que és còmic,
gros.
Que és còmic, sí, i és molt trist. Sí. Molt trist.
És còmic com el Quim Torra deia, quins collons. És que és expressiu, eh?
És expressiu. El president Quim Torra, doncs, és algú molt proper, allò que dèiem de la proximitat de la ciutadania, no? El poble, doncs, és una persona
com
molt propera.
Raja,
és que s'ha de retractar, no? Escolti, miri, és que ja ho he fet.
Sí.
Doncs és igual.
Pam, no, sí, exacte, és igual, no? Ell ja sabia, ell ja havia...
Però anem al moll de l'os.
No, però sí, però el moll de l'os...
L'Olga més o menys ha...
No, però el moll...
s'ha mullat.
Però no, jo em mullaré totalment. És a dir, nosaltres, de Junts per Catalunya, no estem disposats a regalar el nostre vot a canvi de res. I què vol dir això? Doncs que, òbviament, que volem anar a seure. És que, de fet, ja ho estem intentant. El que demanem és que hi hagi una taula de negociació... Escolta, i tots
que
es plegats...
Que parlar de tot.
I anem a parlar de tot. I una altra cosa serà, doncs, un cop puguem parlar de tot, doncs quines concessions fa qui i en base a què.
I això
és molt important que hi pugui ser, perquè entenem que en qualsevol democràcia del segle XXI no n'hi ha prou en comptar vots. fa falta comptar vots, i a més de comptar vots, fa falta que hi hagi espais pel diàleg, fa falta que hi hagi espais doncs, per, també per la dissidència, perquè estem parlant d'una situació molt greu, on no només no hi ha taula de negociació, sinó que a més mires a fora de l'habitació on hi ha la taula, presumptament, i veus doncs, que hi ha persones que pel simple fet de manifestar-se i fer el mateix que fan persones a França, per exemple,
sí,
doncs
com dèiem,
ja, exacte, s'estan arrestant, s'estan detenint massivament, s'han detingut més de 200 persones, hi ha més de 30 persones provisionalment a la presó, és a dir, és molt gros.
De forma injusta, arbitrària...
Bueno, de fet, tancarem ja el programa avui, queden 3 minuts, amb una notícia d'última hora, potser ja la sabeu, perquè les xarxes socials s'avancen ja als mitjans de comunicació, també els locals, sí. I és que la CUP de Castellà doncs, ha fet públic un comunicat demanant la dimissió del conseller Buch. És a dir, no és cap notícia, diguem-ne, que no s'hagi doncs, comentat a nivell català, però a nivell castellarenc no s'havia mogut, ningú havia mogut res amb aquest tema, i la CUP, a part de demanar aquesta dimissió, doncs continuen insistint que ara la política, la veritable política, el que una mica explicava abans l'Olga, de que és la gent que empeny, doncs que la veritable política ara està al carrer. No sé, aquesta última notícia, com ho valoreu, aquest moviment? Així, penseu que estan endurint el discurs a pocs dies de les eleccions?
No, de fet, és consistent amb el que la Marga Uncins, la seva portaveu, doncs ja ens havia comentat. De fet, a l'Assemblea Catalana, doncs l'Assemblea d'Electes de Catalunya, ella va parlar en aquest sentit també, i per tant això ja ho coneixíem. Simplement això que han fet, suposo, és fer un comunicat al respecte. I jo no tinc cap vergonya en parlar-ne, perquè... considero que hi ha hagut una gestió doncs, en una situació molt complicada, on hi ha policies nacionals enviats d'arreu d'Espanya que estan rebent condecoracions per haver apallissat de forma totalment immoral a persones. És a dir, sí. En aquest context hi ha hagut una gestió molt complicada per part d'un Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya que, per un cantó, ha hagut d'intentar aconseguir que no perdre l'autonomia sobre el cos de Mossos d'Esquadra i, per tant, doncs, complir els mandats que judicials que hi pugui haver, complir doncs, el que, diguem-ne, doncs, amb el marc jurídic actual, no? En el sentit estricte, i en l'altre cantó doncs, ha hagut d'intentar que els Mossos intervinguessin el mínim possible. Ha sigut molt difícil. Dit això, en aquest context de dificultat, la gestió que s'ha fet d'això ha sigut més que dubtosa. I diverses veus en Junts per Catalunya ja ens hem manifestat...
Queda un minut, Pau, i...
Sí, bueno, em demanes una resposta, te l'estic donant, si vols no en parlem.
Gestió més que dubtosa, és el teu...
No, ja acabo. Gestió més que dubtosa...
Acaba, que l'Olga ha de dir.
Hi havia gent que es mereixia una disculpa,
gestió més que dubtosa, i la disculpa s'està fent, per un cantó, i com es fa? Es fa, sobretot, investigant tots els excessos i prenent amb tota la severitat possible totes les amonestacions necessàries contra els agents que s'hagin pogut passar ni un pèl en contra del mateix que està sent condecorat a altres llocs d'Espanya.
Són les 9 de la nit, et deixo 15 segons perquè ja ens comença un programa.
La gestió, Olga, més que dubtosa, penso jo, ha sigut terrible, les conseqüències. Per tant, no m'estranya aquesta decisió de la CUP.
Veurem. Ja passen un minut de les 9. Gràcies, hem acabat una mica atropellats, perdoneu, però era la notícia castellarenca.
Bueno,
política...
és allò. Sí, és la notícia aquella de començar, no?
Potser. I clar, però si comencem amb aquesta, després no parlem de les eleccions, aquesta conversa que volíem tenir amb dos candidats de Castellà al DUN. Gràcies per la vostra assistència i també,
gràcies,
com sempre,
per convidar-nos.
Gràcies a la nostra audiència. Bona nit.
Bona nit.